veure si ho sentim tot bé, perquè ens deia l'Albert que de fons se sent una ràdio amb molta potència i que no ho acoplem tot, eh? Bé, amb 100 anys a Bajamar han passat moltes coses. Des d'aquells temporals que se'n van endur la Pineda i la caseta del bot salvavides, fins als fets de la Guerra Civil o aquella bomba d'ETA de l'any 79, tot això ha passat a Bajamar, a la banda de mar i a la banda de terra. Abans d'urbanitzar i després d'urbanitzar, quan tot el passeig de la Ribera era ple de pintors o bé de retratistes, se'n recorden d'aquella època també? Doncs tot això ha passat pel passeig de la Ribera, al costat, ben a prop del Xiringuito. Saludem, com sempre, en Joan Totosaus, acompanyat d'en Jordi López, el control tècnic de la mòbil, que són al Xiringuito. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç, bon dia, amics oients. Efectivament, estem a l'interior del Xiringuito, a l'interior, doncs, d'aquesta casa vestida en tota la seva part superior de fotografies de la història. Una història que lliga Sitges, lliga el passeig, lliga l'indret, i ho lliga tot en aquest sabor dels 100 anys que fa aquest Xiringuito, que exceptuant els primers 8, la resta, els 92 següents, són els que ha viscut la persona que tenim aquí al costat.
O sigui que tens a l'avi i el net.
Tenim a l'avi, el senyor Joan Rubio, i tenim el net, en Felip Rubio, i també tenim un altre net, en Joan, que està per allà també tot preparant. És una hora tranquil·la, oi, aquesta, el Xiringuito? Primer saludem el Felip perquè ens ho digui. És una hora tranquil·la, oi, aquesta? Felip, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, ara pel matí és molt tranquil·let, però després cap al migdia pues, això s'omple i més si surt el sol, clar. Quan surt el sol aquí és la nostra, bueno, la nostra manera de treballar.
Doncs el que comentàvem, tenim ara aquí aquesta tranquil·litat que també ens servirà per tenir aquesta conversa en la qual nosaltres ja l'hem començada, òbviament, la conversa, i en aquesta conversa hi hem començat a aprendre coses. Joan Rubio, bon dia.
Bon dia, bon dia.
I la primera cosa que hem après és que el Xiringuito no s'ha dit sempre així.
No, mira, el Xiringuito, el primer nom que no sap ningú va ser un nom sobreposat que era el Corregidor. Després el va agafar un altre senyor i després d'aquest senyor el va agafar el Xotet, que tots eren conegut com el primer de Sitges abans del Xiringuito, que estava al carrer de San Francisco. I, en fi, després ho va traspassar el meu avi i des d'aleshores es va donar a fer de vida amb aquest Xiringuito, amb tots els ets i aguts, amb el que refereix a platges, costes, perquè aquí hi ha un riu de puta mare, saps? Però aquí està molt ben aclarit, gràcies a Déu.
Doncs el que ens comentava, de fet hi ha una fotografia, una de les fotografies que, de les moltíssimes que tenen de la història d'aquesta petita institució del passeig de Sitges, que és el Xiringuito, és aquest sobreixidor, que és el que ens comentava abans de començar el senyor Rubio, que era el lloc on venien a fer el cafè els mariners, oi?
El caraquillo, que ells ne deien en català, posa'm un caraquillo, noi, i se'ls havia de posar una copa de conyac o d'anís amb un cafè i un plat a sota, i se'ls havia també de sobreixir el cafè i el conyac per poder-se tornar a repetir el caraquillo. I pagaven, i els he servit per 5 cèntims el caraquillo.
Per això el sobreixidor, perquè sobreixia aquest got. També ens ha cridat una altra cosa l'atenció, i és que mentre Vicenç estava esmentant els pintors i la gent, el senyor Rubio es anava assenyalant ell mateix, volent dir, jo els he vist amb tots, i de fet abans de començar ens ha comentat, he vist totes aquestes taules plenes de pintors, plenes d'escriptors, doncs això, treballant, aprofitant el temps i aprofitant l'indret, senyor Rubio.
Cada un a la seva taula, jo la recordo. Si em preguntes qui escrivia aquí, et diré que escrivia el César González Ruano, la que teníem al costat, pues, dibuixava el bingote per la Codorniu. La de més allà pintava el Serrano, les seves famoses flors. Aquesta d'aquí, hi havia un dels més famosos que hi ha hagut a Espanya i millors literats que ha sigut l'Ignasi Agustí, que va ser director de la, del Destino. I, en fi, va haver una sèrie de personalitats, cantants, cantants d'òpera, militars, militars graduats, l'Aurea de San Fernando, per aquí jo crec que hi ha passat mig Madrid. Mig Madrid i, bueno, tot el que és Catalunya.
Perquè ens ha comentat fins i tot que quan anàveu a l'Hotel Palace a Madrid ja us coneixien.
Sí, era, era la sede de Sitges, com si diguéssim. Era, em deien que Sitges era una república independent a Espanya, cuyo consulado estava en el Palace de Madrid i su cónsul plenipotenciario era don Miguel Utrillo. Cualquiera que fuera de Sitges, que, perdó, ara m'he passat el castellano, qualquiera que fos de Sitges i anés allà al Palace, entrava, demanava por el trillo i se la tenia a les mil meravilles.
I vostè, i vos us heu trobat?
No, no vaig pagar mai al Palace, mai. He portat quasi pantalons curts quan anava per allà. I per allà també hi havia llavors el Durant Camps i una... Hi ha una sèrie d'anècdotes, com la gran cúpula que té el Palace, el Durant Camps s'omplia les butxaques de cèntims, aquests de 10 cèntims, i els hi donava amb els nanos que vien per allà, i cada 5 minuts de senyor Durant Camps, pintor Durant Camps, al telèfon. I era mentida, era un truc del Durant Camps per fer més clientela. Que per cert ha sigut un gran pintor. El Durant Camps ha sigut un gran pintor. Que ell mateix inclús es feia les pintures ell mateix.
Tornem al xiringuito. Què és el millor del xiringuito? L'indret? El lloc on està?
Com? Perdó.
Què és el millor que té el xiringuito? O que ha tingut jo, històricament?
Jo diria que és un, com diuen els anglesos, un pointing point, allò, eh? Perquè els quatre points que jo crec, meeting point, ara m'ha vingut, els quatre, és l'església, per, donat, no?, per sentat, llavors agafa el passeig, el pròxim meeting point és el xiringuito, que coneix, jo parlo de meeting points que coneix tothom, el pròxim meeting point és l'estàtua del benvingut Barapres, doctor que va ser de Sitges, i després... el terramar dels Mercès. Aquests eren els quatre meeting points del que avui dia es considera el passeig des de l'església al terramar.
I per què va traure tanta gent, especialment de la cultura, de la intel·lectualitat de l'època?
Mira, amb el Ruano és molt difícil, perquè jo he fet una tesi que he presentat a la Real Acadèmia de la Llengua, personalment en el seu director Lázaro Carreter, que també està penjant per aquí la tesi i tot. I tu em preguntaves que
com és que el xiringuito va atraure a tantes personalitats de la cultura.
Llavors el senyor Gonzalo Ruano, per això ja és quasi off record, saps? És molt, va lluitar amb el costat de Franco i a favor dels francesos contra els alemans. Va ser fet presoner a una presó de París que es deia Cherche Midi. El César González Ruano va substituir l'Àvila, que tenia una penya tertuliana que es feia amb un bar que encara existeix a Madrid, que és com una taverna, que és el bar que des d'un balcó tiraron, van tirar la bomba al rei, passava el rei i des d'allà van tirar. Es diu, aquí està, espera't, aquí hi ha una postal, hombre,
Ara se'n gira cap a una de les vitrines que hi ha buscant una postal.
El que passa és que està desordenat, saps el que vull dir? I allà té molta connexió aquesta taverna també amb Sitges, perquè hi ha moltes fotografies, pintures de Sitges, pintures del Mingote, m'entens? Es diu algo així com a Sacaries, ara no. Ah, hi ha com un carro aquí, però no me'n recordo, ja vindrà.
I aleshores el González Ruano?
El González Ruano, no sé per quin hagut se'n va anar a Itàlia. I va viure tota la guerra amb els italians en un puesto a les afores de Pompeia que es deia Positano, que és un dels més preciosos pobles que hi ha al Mediterrani, allà on s'ajunta la costa greca amb la italiana, saps? I va passar allà. Després va tornar a París i va estar a París visquent. A París feia molts cambalatges de moneda, que estava prohibit. Potser per això el va fotre a la presó. I li agradava i en tenia molt de pintura. Llavors el Franco diuen que el va desterrar. Jo això no ho sé. Però va començar a córrer la veu a Sitges. Diu, em sembla que vindrà a Sitges el César González Ruano, que era, és i era sigut el millor periodista. Periodista, no novel·lista, el millor periodista dels últims 100 anys. Que per això es fa a Madrid el Palace, es fa el Premi Nacional de Periodisme César González Ruano. Llavors el Ruano va venir a Sitges. El Ruano es va fer amic del Ramon Mas Oliver, que tenia una pàgina a La Vanguardia. El Ruano escrivia sempre en aquesta taula i aquesta posició. Un article diari a La Vanguardia, que inclús jo li vaig dir, diu, però don César, que li don César, com pot ser que pueda usted hacer un artículo cada día, porque además la gente compra La Vanguardia por su artículo. Y me dice, mira, Juanito, era tan mante que estaba y tan trabajador que empezaba, había unos cigarrillos que se llamaban caldo de gallina, porque el primer papel que lo envolvía, que está allí, era de color groc. Llavors ell i tothom el canviava, ell ni això feia, es fotia el paquet sencer als 10 de matí, puntualment ell arribava al xiringuito, feia això amb el tabaco, es fotia 6 o 7 conyacs i 6 o 7 cafès, i no exagero, i em deia, Juanito, hace el quinto café me viene la inspiración, ya puedo empezar a escribir. I era molt bo, era molt bo.
Mare de Déu, conyacs i cafès per escriure de bon matí.
Molt bo, agafaven, a més aquí, jo he viscut unes torradores impressionants, unes borratxeres, però vamos, i diuen ara dels gais i els mariques, i llavors també n'hi havien, i heterosexuals, i dormien tots al mateix llit, home i dona i l'altre, i coses que no puc explicar, però que jo sé.
Això és una de les coses que ens ha dit el senyor Rubio, que ell ha vist moltes coses aquí.
Moltes, moltíssimes. Llavors, hi va haver sintetitzant, perquè jo xerro molt. Es va morir en Rossinyol, va haver-ho de la guerra, la posera, la gent de Madrid va venir, l'avi els hi va donar aquest que ha fet amor, la gent de Madrid, que no el podia provar en Calafell, capitán Calafell, nos das un café, que és el mejor d'Espanya. Després d'aquests, que quan estava el Peris Batxeta i estava el Rueda i tots aquests aquí, aquests van anar decaient, m'entens? I llavors van començar a venir els turistes. I llavors també és quan el Ruano marxa de Sitges al cap de 5 anys i comença a la televisió espanyola i llavors comença a guanyar molts quartos, perquè quan el Ruano estava aquí no tenia calés ni per pagar el cafè amb el meu avi.
Home, amb un article diari a La Vanguardia alguna cosa li devien donar, oi?
Sí, però deia, mira que l'ha fet, jo soy un manirroto i no sé, el dinero lo recibe mi mujer, ella te va pagar, ábreme una libreta. I el meu avi, que no havia obert mai cap llibreta, que llavors usava molt l'estil de la llibreta, els que anaven a comprar els colmados...
Punti Muki.
Sí, Punti Muki. li va dir, bueno, me'n recordo com si fos ara, el Ruano, amb les, un anell que tenia aquí, allà demanant aquest favor al Calafell, i el Calafell dient-li, vale, don César, le voy a abrir una libreta. I és l'única libreta que s'ha obert a Chiriquito.
Aleshores, el senyor el González Ruano passa i després venen els turistes. Però m'heu comentat una cosa. El cafè de l'avi era dels millors d'Espanya, dit abans. El cafè del seu avi era dels millors d'Espanya.
Sí, perquè hi havia aquest Vierda, l'amo de la casa del cap de la vila, del castell aquest del Roche, que rebia, com en cubano que havia sigut, paquets de cafè. I els hi venia amb el meu avi. I el meu avi ho barrejava amb xicòria. I llavors, ni que fos poc, tenia una mica de regust de cafè, perquè la paraula cortado ve de Madrid, cortado, que era allò que ha dit un cortado en la plaça major, aquella que no parla anglès. I era corta'm el cafè, deien allà el cafè Gijón, perquè era tan dolent el cafè que l'única manera de que sabies alguna era que li fotessis una mica de llet. I aquí el vell Calafell no els havia de tallar el cafè, els hi donava. Llavors, esclar, l'avi va agafar fama a Madrid que el millor cafè d'Espanya es feia aquí en Chiriquito.
Estem parlant de la postguerra, és a dir, època sí, d'una certa espenúria.
Quan hi ha el Ruano és a Sitges. Després desapareix el Ruano, que és aquest xicany, que marxa de Sitges pels pies, davant que l'és de Déu, davant que l'és de Déu. I llavors torna. Ara estic fent el Ruano, no estic fent el Chiriquito. Torna aquí i mor aquí, mor aquí a Subur, l'opera de pròstata, jo què sé. Però ja comença a repartir-se el premi i comença a considerar-se. I hi havia unes verdoleres al cap de la vila que el Ruano li devia sempre molts calés, perquè clar, no pagava. I quan ell ja va ser, cony, un Ruano, de la televisió, magnífic, saps? Llavors, senyor Ruano, ja sabem que vostè té una conta amb nosaltres, però diu, no, no, perquè llavors es tirava molt portar el secretari. Pídenselo a usted a mi secretari que les va pagar. I llavors la primera visita que va fer el Ruano quan va venir Sitges va ser el barco barat a la platja de Sitges, nomenat Chiriquito, que és quan va fer un article meravellós i que va ser publicat a la Vanguardia el dia de la mort del meu avi. No amb lletres d'impremta, sinó amb les lletres, còpia exacta del que va fer en Ruano en aquell escrit.
És a dir, quan va morir el seu avi, a la Vanguardia es va fer el que ara li diuen un obituari especial.
Una pàgina sencera, aquí la tinc. Amb el meu avi se li va dedicar una pàgina sencera de la Vanguardia.
Tornem al Chiringuito. Passen els artistes i venen els turistes. Canvia molt la fauna.
Molt. I vaig trobar uns que feia 40 anys que no els havia vist i era el capità de les Reales Aèries Sueques. Llavors els inglesos que havien acabat la guerra, que estaven ja racionats, perquè això va ser el 39, van començar a venir a fer sospirillos a Sitges i van començar, bueno, l'auge del turisme, aquells que venien les cantaores, amb les fandilles, les semillanes, les guitarres, les castanyoles, després van venir els francesos per proximitat, llavors van venir els italians, una mica més tard ja van venir els suecs, i llavors els alemans que ja es havien estabilitzat més, ja, llavors van començar a caure alemans, i després van caure russos, i ara ens estan caient pakistanis, xinus, malaios, jo no sé ni quina classe de raça venen.
Cada cop de més lluny.
Sí, i més raros i més estranys.
Aleshores, hem quedat que el Chiringuito, per tant, veu passar per davant de les seves portes tota aquesta gent. I tots han entrat?
Tots han entrat i tots han escrit alguna cosa amb una taula del Chiringuito, o sigui, un article fins a llibres sencers. O sigui, des de Mariona Rebull, de l'Ignasi Agustí, fins al Camilo Godella, un article. Que volia despullar la dona del Ruano, la volia portar a veure els nivellungos.
Escolteu, el Chiringuito ha estat sempre un negoci familiar, oi?
Sempre. Sempre. I la meva idea és haver-lo conservat, perquè jo soc molt conservador, haver-ho conservat com està, i soc molt reaci, sobretot amb els meus drets, a canviar qualsevol cosa que no sigui un material noble com és la fusta i la pedra, aquesta pedra que està tallada pels gallegos, que en saben tant, i la fusta. Hi ha coses noves, el ventilador, no puc fer un ventilador perquè no n'hi havia. Però, de fet, el Chiringuito és igual, mira, allà el tens, és igual que... Però està desconegut, és aquella petita d'allà, ensenya-li, s'ha de ser la...
Ens estan ensenyant les fotografies, les nombroses fotografies que tenen penjades. Felip, els nets voldríeu canviar coses?
No, canviar res, o sigui, l'essència ha de ser així. O sigui, nosaltres som la cinquena generació i estem superorgullosos de com està el Chiringuito, de com s'ha portat sempre, o sigui, de la manera de ser, o sigui, dels colors, de l'essència aquesta tan maca que té, que és com diu el meu avi, que és com un vaixell barat. I bueno, la veritat és que cada any es va pintant, es van fent cosetes, però l'essència sempre serà la mateixa. I té tota la roba el meu avi amb els materials, sempre, pues sempre els mateixos, fustes, ja es veu que és només fustes i vidres, i bueno, i la pedra que diu el meu avi, però l'essència la de sempre, i és així com té que ser, perquè si són 100 anys, són 100 anys, i espero que siguin molts més, amb tota la família i cap endavant.
Joan.
Digue'm, Vicenç.
Els nets els hi podem preguntar si l'avi marca molt, o no cal que marqui res, perquè només la seva presència o haver conviscut amb ell durant tants anys dins del Chiringuito, no cal que l'avi doni instruccions de res, ni cal que digui res, perquè els nets ja saben perfectament com va tot plegat.
Pregunta en Vicenç si l'avi marca molt.
Sí, l'avi marca molt, clar que sí, però també ens agrada, perquè ell és una persona que de sempre pues, ens ha inculcat les coses de com han de ser el Chiringuito, i llavors pues, nosaltres li fem cas, clar que sí. A vegades, pues, com és una persona gran, pues, sempre diu coses que potser es podrien canviar, però clar, s'ha de respectar, i ell és el nostre patriarca, i és el que mana, i li fem cas.
I els clients han canviat molt? La clientela voleu mateix? Ara que fa 10 anys o 20, o és més capriciosa, o
bueno,
no?
Jo tinc 31 anys, i jo he viscut aquí sempre, i encara que no treballés aquí o estigués estudiant o des de, bueno, des de ben petit...
Ho vivies.
Jo sempre he estat aquí, clar, ens hem criat aquí tota la meva família. El meu germà, mon cosí, tots ens hem criat aquí. Això era... Pues els caps de setmana era vindre aquí, agafar la bicicleta, donar un passeig pel passeig i vindre aquí a fer la Coca-Cola després. I, bueno, sí, clar, ha anat canviant una miqueta tot. Clar, tot es nota, els canvis, tot, però sí, sempre ha sigut molt... Ha canviat, però sempre amb l'essència. O sigui, sempre ha sigut... Bueno, s'han innovat amb coses com, per exemple, tapes diferents, amb coses que, pues, que abans potser no se servien tant, com podrien ser... Abans eren amanides, entrepans, i conforme han passat els temps, pues, hem ficat una cosa que nosaltres pues, ho tenim molt per la mà, que són les sardines, peixet fregit, calamars, coses d'aquestes que, bueno, que abans potser no es feien perquè potser la moda eren els entrepans i les amanides i els refrescos i els cafès, i ara doncs ha canviat tot.
I la crisi s'ha notat molt, o a primera línia de mar no es nota tant la crisi?
Bueno, la crisi es nota a tothom, això és la cadena que es diu, i clar que es nota, segur que es nota. Ho nota tothom, això ho nota tothom.
Ho heu notat també, doncs,
Vicenç, sí? el senyor Rubio, que més ens aixecava la mà perquè volia afegir alguna cosa.
Sí, mira, el que és molt important de la paraula Chiringuito són concessions marítimes fetes a gent que han ocupat terreny de la platja, del que es diu la zona de limitació entre la platja i el passeig. perquè la platja no és ni del rei, ni de la reina, ni dels Suárez, és dels espanyols. És un pas que es diu de servidumbre. No pot una persona arribar i quan està el xiquito dir jo, aquesta platja és meva, pugi un passeig i segueixi. No, ha de passar pel davant. Allò és, per mi, sagrat. La segona és, perquè vegis que no són fantotxades, les primeres concessions que hi ha a Marina se'ls idea se concede un merendero. I llavors eren els merenderos de Sant Sebastià de Barcelona, el merendero. Quan el Ruano va venir aquí, se'ls va ocorrir i l'avi va per temporals fer això d'obra, perquè era de fusta tot, la van canviar i el Ruano va dir quin nom li posarem. Hi havia una estrangera que es deia Slovich. Bueno, entre tots es va coure el nom de Chiringuito. A partir d'aquest moment, el Ruano, que aquí està ple d'articles, nomena el Chiringuito. I n'hi ha inclús un que diu el rei des de los Chiringuitos, però està molt de temps. Llavors vol dir que el Chiringuito no és que no... Es va popularitzar gràcies a Ruano i la gent va començar a dir Chiringuito tot. He muntat un Chiringuito de llibres en Frankfurt, aquí s'ha muntat un Chiringuito a Nova York i va desaparèixer del diccionari espanyol la paraula, bueno, no ha desaparegut, però va perdre força i es va convertir llavors, tot eren Chiringuitos. Aquesta paraula és la que va crear entre el meu avi, el Ruano i la gent que venien per aquí.
Una paraula que venia de Cuba.
Una paraula que venia de Cuba, que llavors jo quan va venir a l'Astro Carreter li vaig explicar el que havia fet, diu, hombre, esto es una tesis, esto me lo he dit, i dice, voy a consultar con todo, i aquí està tot el que dic està escrit aquí, I ell consulta i diu, ¿qué se entiende por chorrito? Y la Real Academia de la Lengua Española entiende por chorrito, ay, por chiringuito, chorrito de agua a presión. Chorrito de agua a presión. Claro, una chiringa, una inyección, sale a presión. El hijo de la gran chingada de México sale a presión. La madre le ha puesto un chiquito que iba muy bien de leche en el oído para la otitis. Se llama Chiringuito. Y entonces los negros en los cañaverales tenían un viejo que como iba mal comido solo se nutrían de la caña de azúcar y del café que era muy sustancioso. Tenían un papi que le llamaban el papi chulo que estaba al final del cañaveral. Y este hombre estaba con una media, con café cubano, imagínate, y un recipiente con agua caliente. Y entonces el negro, cuando terminaba, pasaba y decía, papi chulo, dame un chiringuito. Y el papi chulo cogía una cucharada, que es como debe hacerse el buen café, lo estreñía en contra de la media, y el chorro que salía era un chorro a presión. De café.
Un chiringuito.
Un chiringuito.
Doncs ja, aquí tenim l'explicació etimològica que ens ha fet el senyor Joan Rubio. Val a dir que, com ell ha comentat, i aquí els articles, darrere tenim un de la visita del Lázaro Carreter, però clar, és que jo em sembla que t'hi pots passar hores, només llegint tota la folramenta que hi ha a la paret interior del chiringuito.
I tot el que és llegenda. Sí senyor, mira, veus aquell pont que hi ha allà? Aquell pont era que pujava de la sorra a les escales que anaven a la plaça. Veus les dones portant com un cove de peix, portaven a vendre el peix a dalt i s'empujaven amb el canó que estava a baix, així, a dalt. I va veure l'alcalde, sempre fan ximperies, que el va agafar i el va fotre allà. I és el canó que diu que va tirar la tecleta contra els moros. Això és mentida. Aquest canó va venir de Cuba, com els de les costes espanyoles, de l'isla de Cuba. I la prova d'això, tu la pots comprovar, és que el mànec de dalt està esmarilat de tanta passar-hi la mà. Fixa-t'hi després amb el mateix canó dalt i veuràs que el resto del canó no està esmarilat perquè no hi ha passat la mà. I aquesta és com la mà de Déu de Montserrat, no? Que arriba un moment que queda tants petons, queda esmarilat, no? Aquest és un entuerto que fan els guies quan venen a veure la famosa Villa de Pescadores de Sitges.
Joan, han celebrat el centenari d'alguna manera o pensen celebrar d'alguna manera?
Ara els hi pregunto. Heu celebrat o penseu celebrar el centenari amb algun esdeveniment especial?
Bueno, la idea és aquesta. A principis de desembre ja ho informarem i ho ficarem als medis, ja siguin els per ràdio, per l'eco, per el que puguem, i volem fer una espècie de festa centenària i donar una mica a entendre pues, la història del xiringuito, posant totes les coses que diu el meu avi, fotos i articles perquè la gent ho pugui veure, ho pugui llegir, i és com una mica sorpresa, ho tenim que acabar de fer, i una vegada ho tinguem tot ja ho direm. És una mica sorpresa.
Perquè hi ha un dia exacte? La data exacta de l'inici?
Calculem que serà la primera de desembre, la segona, encara no ho sabem.
Em refereixo a la data exacta de la posada en funcionament l'any 13 del xiringuito? La data de l'aniversari concreta?
Això ho li tindria que preguntar al meu avi perquè...
A veure si l'avi ho recorda.
La data exacta d'obertura del xiringuito, la sabeu?
El 13 de novembre, per boca del meu avi, la sé, però no hi ha res escrit.
D'acord, el 13 de novembre, eh?
Fent deduccions del que hi ha hagut per aquí, mi ment de la renda ha buscat que et sembla que té que ser el 13.
13 de novembre.
13 de novembre de l'any 13.
Perquè no hi havia res aquí, l'únic que hi havia llavors era el xiringuito aquest.
El 13 de novembre de l'any 1913, com deia en Joan, a partir de
sí,
les paraules...
Sí, aquí és on ell pensa que es va començar a obrir el xiringuito. Però nosaltres el centenari, la inauguració, la celebració, la farem entre la primera i la segona de desembre, encara no ho sabem.
Hi ha molt pocs nets aquí Sitges que puguin dir que continuen mantenint el negoci familiar, eh?
Sí, jo estic super orgullós i tant com jo...
Molt pocs nets ja, eh?
Sí,
ho puguin dir.
Bueno, som jo, un germà i un cosí...
Quina sensació teniu?
A mi és un orgull, per mi és un orgull. O sigui, jo cada vegada que passo per davant del xiringuito és com dir, ostres, i quan surt per la tele, quan han vingut televisions a fer-li entrevistes al meu avi, i és que no sé com explicar-ho, però és un orgull, és dir, ostres, és una cosa de la història de Sitges que ens pertaneix a nosaltres, que és de la família Rubio, i és maco, és maco.
Està clar. I més en les circumstàncies actuals en què, com dèiem, hi ha ben poques famílies que puguin parlar de tantes generacions darrere d'un negoci, eh?
Sí, és una passada.
Està clar que sí. Doncs, de moment, el mes de desembre, i la família Rubio ja decidirà el dia i deixarà a punt o en la incògnita algunes d'aquestes sorpreses que commemoraran el centenari del xiringuito. Joan, alguna cosa més?
Doncs,
perquè
res.
Deu haver més activitat ara ja? O...
Bé, molt, molt poc encara. Jo entenem que la cosa es deu animar més de cara...
A les dues del migdia, més a l'hora del dia.
L'hora del vermutet, i sobretot entenem més a la tarda, que és quan es veu sempre més moviment. M'equivoco, Felip?
És així. Sobre el migdia comença la feina i és quan més apreta el sol, perquè aquí la terrassa està molt bé.
Per cert, heu hagut de donar moltes explicacions sobre l'enderroc de la font de la sirena?
Bueno, la gent pregunta, però
pregunta.
Clar, nosaltres no sabem res. Clar, la veritat és que també ens va agafar de sorpresa, però bueno.
Ho dic perquè aquí us deuen preguntar de tot, suposo, no? Felip, molt
sí,
sovint.
Aquí el que em fa molta gràcia és que moltes vegades venen empreses a fer gincames o coses d'aquestes i els hi fan proves de saber coses, i una de les coses que sempre pregunten són coses del xiringuito.
Vaja.
I aquí venen empreses que no sé com es, o col·les o coses així, que et venen a preguntar coses per treballs o per... I sempre pregunten coses del xiringuito. I em fa il·lusió, perquè, ostres, mira, veus, és una cosa que ho posen com a referència.
Aquest referent del Passeig de la Ribera, està clar. Sí. Amb què podem acabar, Joan?
Doncs podem acabar amb una cosa que el senyor Rubió ens insistia, que el que faci serà de franc, que la gent podrà venir, que a més és serà una manera, doncs, com el xiringuito li agrairà al poble aquests 100 anys de convivència, oi? Aquí al passeig. Senyor Rubió?
Gràcies. Tot aquell que es consideri que és amic del xiringuito i del que representa el xiringuito Passitges, aquest dia és convidat a prendre unes cerveses, unes sardines, en fi, no sé com ho arreglarem, perquè quan diguem convidats ens imaginem que igual poden ser 100 que 1.000 i hem de quedar bé.
Oh, quan són convidats acostumen a tirar més llarg.
A veure,
nosaltres intentarem fer-ho al màxim de bé. Jo crec que el xiringuito és una real institució a Sitges i que no em pertanyeix a mi, ni a Marina, ni a... Pertanyeix a Sitges, a la idiosincràsia de Sitges, a la història de Sitges, i Sitges ha crescut i viscut al redor del xiringuito. M'entens? I llavors, aquí acabo, no, diuen... Abu Costas, abu Ajuntament, abu tal, abu qual, que serà la nova llei de Costas, que serà, sí que s'hi pot ser abu, saps? Però mai amo, sempre de la concessió, igual que el pas de servidumbre, ni el rei poden ser amos d'això. Però és una institució de Sitges i per Sitges, i que ha de perdurar. M'entens? Encara que jo no sigui, encara que no vengui sardines, el xiringuito té que haver aquí un... Si hi ha un ambient aquí, per tot menjar la gent, aquí hi ha el millor lavabo del passeig, aquí hi ha una sèrie de... He sanatès, jo he atès molta gent amb insolacions, parts de dona, i he hagut, bueno, escolta, no acabaria mai.
No acabaria.
Amb 100 anys, Vicenç.
Agraïts a la família Rubio, com no, i no només per la seva atenció, la seva amabilitat, sinó per aquest rosari d'històries. No cal dir res més, perquè l'avi, o el patriarca, com ha dit en Felip, ha reblat el clau amb allò, no hace falta de dir nada más, perquè ja ha dit tot el que havia de dir sobre el significat del xiringuito a Sitges. Gràcies a tota la família per atendre'ns. Joan, gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies també a en Jordi López per haver estat als controls de la unitat mòbil. 13 de novembre, la data en què el xiringuito farà 100 anys, però desembre, en un dia de desembre, ho celebrarà. Nosaltres tornem demà amb més coses. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.